Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Avui està fent calor, les temperatures han pujat arreu del país i s'esperen màximes d'entre 32 i 34 graus. Ens trobem davant del dia més càlid del que portem d'aquest 2024, un dia de ple estiu, tot i ser primavera. Un primavera que comença, per cert, avui mateix, estem parlant del Primavera Sound, i ho fa sense l'ombra aquest any de Madrid. I és que recupera aquesta capitalitat única. El festival torna a la centralitat a Barcelona i espera repetir els resultats de la passada edició. Estem parlant de Lana del Rey com a cap de cartell, PJ Harvey, SZA, Pulp o els Vampire Weekend, que figuren en aquest cartell que fa justícia, també ho podem dir en majúscules, a la importància de les dones a la música contemporània. Un dia en què també comença la Patum, a Berga, perquè demà celebrem la solemnitat del Corpus Christi. Recordem que l'Església també celebra per Corpus el Dia de la Caritat. En parlarem avui al programa. De moment, però, benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
I els caps que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque, a la sotsdirecció.
Què tal? Bona tarda.
Cada dia ho menys, eh?
Sí. Avui hem passat llista aquest matí i hem acabat molt ràpid. Però tu has arribat...
Això és...
Ja has dit...
I és dimecres, perquè si anem...
Sí, sí.
Cada dia que passa n'hi ha un menys.
Sí.
Doncs no sé
com arribarem. Acabarà fent la Paula el programa sola.
Sí.
I el...
Carretero.
Claro. I el Ferran, que no li agrada fer antena, sí, també haurà de passar pel micro.
Haurà de petxugar.
Avui tenim força baixes, sí.
Mira, força baixes, però també, a veure, no us volem mentir, perquè ja us anunciàvem ahir que avui el programa, el Fabricació Pròpia, serà un programa híbrid, part es farà aquí a l'estudi i part sobre el terreny.
Sí.
Perquè avui, com sabeu, dèiem a l'inici del programa, comença la Patum, arrenca la Patum, avui tenim a la nostra coro, a Laura Coromina, sobre el terreny, concretament als carrers de Berga, tret de sortida en passacarrers aquest migdia pel barri antic de la capital del Berguedà. Per tant, Laura Coromines, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Meravellosos.
Quina il·lusió saludar-vos des d'aquí, escolta'm.
Fas molt bona veu, eh?
Ai, és que jo no he estat malalta, Marta.
Ah, clar.
I encara no he començat la Patum, com
escolta,
per quedar-se afònic.
No agafis una galipàndria aquí tot el dia a l'aire lliure. Laura, ja ves ben avergada?
Mira, fa una calor, de debò, eh? Jo m'he endut el meu jerseiet, ja sabeu que jo no surto
sempre
de casa sense el jersei.
Important. Però la baqueta
l'acostumo a utilitzar.
Clar, Laura, ara ho dèiem, que les temperatures avui oscil·len entre els 32 i els 30 graus a Barcelona, però a Berga quina temperatura fa ara mateix?
Mira, no et sé dir exactament quina temperatura fa, però ha pujat cap als 26 graus aquest migdia, quan ha començat el passacarrer del migdia,
sí.
I escolta'm, la gent estava espantada per aviam com s'auguren aquests dies tan calorosos.
Clar, és que això...
És un problema.
Mira, clar, és que fem una cosa. Tenim a la Laura Coromines. José, posem-li música de Patum, va. A veure, Coro, explica'ns, perquè ni la Jarque, el José crec que tampoc. Has anat a la Patum, José, tu alguna vegada? Tampoc. Carretero sí, és un bon patumaire, i el noi de sort crec que no.
Aquí cap, eh?
Sí, cap, només el Carretero. Laura, no hi hem anat mai, per tant...
Doncs escolta'm, que sigui l'últim any que ho pugueu dir, això.
Ah, aquesta és bona. O sigui, però... avui comença la Patum, explica'ns això, només.
Avui comença la Patum, sí? Durarà fins diumenge.
Sí?
Avui comencem amb passacarrers, tant al migdia com al vespre.
Sí?
Aleshores, demà es farà la Patum de lluïment al migdia, que es recull només a la plaça. I a la nit, que també hi són dos salts, o sigui, que es podran veure una repetició d'aquesta Patum.
Ja comencem amb els salts.
Però és que això és el vocabulari, sí. El passacarrers, els salts...
Mira,
clar, què vol dir tot això?
El passacarrers és una mena de cercavila. On només hi ha algunes d'aquestes comparses, perquè recordem que la Patum, doncs això, es regeix com per 10 comparses, diguem-ne, i la Patum de plaça, que és la que es durà a terme demà, hi seran totes.
Clar.
Que és allò que la gent salta, Laura, a la plaça.
Ah, exacte. És allò on la gent està atapeïda, que sembla en una llauna de sardines.
Sí, i la de lluïment...
Doncs és això mateix. Digue'm, Mercè.
La de lluïment, que has dit...
La de lluïment és la mateixa, però en unes altres condicions.
Ah.
Perquè és en ple migdia i la gent no té ressaca demà encara. Bé,
no
o segurament
res.
Sí.
No sabem res d'aquesta festa.
Fem una cosa, com que no sabem res, com diu la Marta, des del punt de vista cultural. Laura, avui ja estàs a Berga. Anirem connectant amb tu, perquè hi haurà sorpreses.
Fantàstic.
També al final del programa. Per tant, no vagis
exacte,
gaire lluny.
Exacte, d'aquí una estona... Ens explicaran ben bé què és la Patum
ara.
I us ho explicaran molt millor del que ho pugui fer jo.
Fantàstic. Doncs mira, cap a les vintage, a l'hora de les vintage, connectarem amb tu novament. Gràcies, Coro.
Fantàstic. Fins ara.
Abriga't.
Passant de 2:45 de la tarda, ja veieu que estem de festa avui al Fabricació. A la producció no ens en podem oblidar d'ell, perquè ha vingut a treballar, pobre
sí.
Francisco. Però ara el tenim a distància, a la producció, en Francisco i en Ferran Capdevila, l'home de les targetes des de la Peixera, amb ganes de Patum, al món digital, Vanessa Carrasquilla, i en José Matosas i la Paula Moreno, a l'Univers Honor. Tots som, de moment, de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Fent la croqueta, o corrent, o brinxar el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama... És un esport com un altre. A més, té recompensa, eh?
Si arribes viu.
Sí, clar, bueno, això és una altra cosa. L'important és participar, diuen.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Va, que d'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, amb l'equip, amb la Marta, i després farem la digestió amb... No, home, no, que avui tenim a la Laura des d'ara, l'heu escoltat,
home.
Des de Berga, que també forma part d'aquesta altra
actualitat.
Estem
repartits pel territori.
Totalment d'acord. Sí, mai millor dit. I després farem la digestió avui amb en José Pascual Forte. Atenció, perquè ell és responsable de l'arròs de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Què passa? Doncs ens volem interessar, volem parlar de la iniciativa que ha engegat el Parc Natural de l'Albufera de València de col·locar jarque...
Sí.
Diu tu, va.
Bueno, cocodrils inflables als arrossars, que van flotant, com a experiment per espantar els flamencs, que es veu que es mengen les llavors de l'arròs, i això és un problema. Clar, què passa? Que els cocodrils... Clar, nosaltres ens preguntàvem, però els flamencs ja han vist mai un cocodril? Perquè es veu bastant que és un inflable. Bé, potser no són gaire espavilats.
Li preguntaràs avui al José Pascual.
Ui, tant. Serà el primer que faci.
A veure, d'aquí està aquesta idea. No, perquè, escolta, si funciona...
Claro, no, potser no podem... No sé, em poso una casa perquè no m'entren els mosquits.
Mira, podria ser. Vinga, va, això serà a 3:45. Va, que demà és Corpus i avui comença la Patum a Berga. És per això que avui dedicarem part del programa a parlar de la solemnitat de Corpus Christi. D'una banda, amb Nil Rider, que és tècnic de patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona, per saber com ens hem de preparar per celebrar aquesta festa i quins són els seus orígens. I després ho arrodonirem amb la visió de l'historiador Jordi Cerdà. En Jordi li preguntarem sobre quines són les principals diferències entre la celebració del Corpus a Catalunya i també en altres regions d'Espanya. I el plat fort del programa serà avui el País Petit, amb en Cesc Marginet, des de Berga, amb qui, com cada dimarts, ja sabeu, ens intentarà, cada dimecres, ens intentarà colar alguna mentida, com sobre, en aquest cas, la capital de del Berguedà. I també ens parlarà del nou vestuari, alerta, dels gegants de Berga, que no sé si els has vist tu, Marta.
Jo no, però l'experta de moda ja saps que no sóc jo, és l'Uri Francisco. Es veu que són bastant llampants.
Són llampants i amb polèmica. De fet, sí. En Cesc estarà avui amb en Jordi Rafart, responsable d'aquests vestits. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich.
I tot això a partir de les 5, però abans tindrem a la Maria Bascompte al programa. Amb ella parlem de salut mental cada 15 dies.
Avui la Maria vindrà acompanyada de la Clàudia Prat, que és responsable del compte diari d'una frustrada Instagram. Li preguntarem què podem fer amb la frustració per controlar-la o gestionar-la. I el cacau de les 4... Cacau de les 4 xerrarem amb la periodista i corresponsal de La Vanguardia i RAC1 a Itàlia i al Vaticà, Anna Buch, sobre el seu llibre Laboratori Itàlia, històries del camp de proves d'Europa, un retrat de la Itàlia contemporània. Un dimecres en què també aquí al Fabricació parlarem de sèries amb la periodista i professora de comunicació i informació de la UOC, Lena Neira, i amb el País Petit, com dèiem, d'en Cesc Marginet. Avui, en directe, recordeu, des de Berga, arribarem a les 6 de la tarda. Ens ha escapat un any. 3 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. Ens hi posem i obrim. Ejar, que va, digueu tu.
Realitat paral·lela.
Marta, que avui abordaràs, dius, un tema, la realitat paral·lela, que només de sentir ja et fa com et genera, què, vergonyeta, Liana?
Moltíssima. Ho passo molt malament, però per això ho comparteixo amb vosaltres. Avui parlarem de comiats de solter. A veure, si quan un dels vostres amics us informa que s'ha promès, si això et passa i ja se't posa la pell de gallina perquè saps que el peatge previ serà un comiat de solter, ets dels meus, tens fòbia al que popularment es coneix com a despedida. El mestre Virgili, quin permetrà aquesta llicència? Perquè,
home,
a veure, sí. Ja sabem que despedida no és en català, però comiat, jo crec que no es queda amb l'essència de la sordidesa que són aquests comiats. D'entrada, vull que sapigueu que si com jo sou afectats per la síndrome de la vergonya aliena, la que us porto avui és una bona notícia, i és que Platja d'Aro prohibeix els comiats de solter té amb disfresses sexuals, roba interior o que generin molèsties. Ha estat, Mercè, la primera notícia que ella he llegit aquest matí.
I l'has aplaudit, eh?
Home, i tant. He pensat, això sí que és començar bé el dia. Si heu tingut l'oportunitat de voltar per aquest municipi de la Costa Brava, Platja d'Aro, a ple mes d'agost, el més segur és que hagueu coincidit amb algun grup de persones disfressades, amb algun objecte fàl·lic en miniatura al cap. gent que crida, que vol que els compris algun artilugi grotesc i que s'esforcen per passar-s'ho molt més bé del que en realitat s'ho estan passant. És com una eufòria que no poden contenir, perquè, clar, hi ha moltes fotos, hi ha molt contingut que s'ha de publicar també i compartir, i, per tant, volen com... s'esforcen per passar-s'ho bé, per riure molt fort. Bé, són ramats de comiats de solter i han inflat els nassos de veïns i veïnes de Platja d'Aro, que han dit prou de tanta tonteria. I ara, Mercè, l'Ajuntament treballarà per posar-hi fre. D'entrada, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha aprovat una ordenança de civisme i convivència ciutadana que vol regular els comiats i acabar amb aquestes celebracions en les quals s'utilitzin ninots o disfresses de caràcter sexual, que és una cosa que a mi em posa molt nerviosa, on els participants es passegin en roba interior, que tampoc cal anar mostrant les vergonyes davant del personal, o també que generin sorolls o molèsties als altres usuaris de la via pública. Llegim aquesta notícia al Diari de Girona. No hem d'oblidar que Platja d'Aro és un municipi d'estiueig familiar i els crios no tenen cap necessitat de veure escenes sòrdides mentre juguen a fer castells a la sorra de la platja. Pobrets, deixem que visquin en pau els seus anys d'infància. Els bars i restaurants, per cert, també es queixen de les bandades de turistes ebris que corren i fan en renou, evidentment, als seus locals, molestant a la clientela que volen gaudir tranquils d'uns dies de platja. Amb l'Ajuntament s'ha anat posant les piles. De moment, reforçarà la plantilla, Mercè, de la policia local amb 12 efectius interins durant aquesta campanya d'estiu, segons informava l'alcalde, que després del plenari...
Espera't, és que clar... Campanya d'estiu et refereix, o sigui, a tot el que pot arribar a passar aquest estiu,
sí, sí.
No? Perquè, clar, jo entenc els comiats solters... Clar, és que avui en parlarem d'aquest tema, Harker.
És que, esclar...
Clar, és que aquí has obert un meló avui.
Tu t'agraden o no?
A mi els comiats,
sí.
Sí? Sí, però a veure, una mica és el que deies tu, hi ha unes línies vermelles.
Exacte.
I això sempre s'ha de respectar a la persona. Jo sóc de respectar, hi ha gent que no.
A quina persona? A la que celebra el comiat?
Clar, a la persona que li fas el comiat. Vull dir, perquè si una persona, aquella persona no li agrada...
Claro. No fer-li res en contracor.
No. Jo això sempre, i no ho dic irònicament, sempre ho he intentat respectar.
És que tu ets la típica que et demanen, ai, Mercè, m'organitzaràs el comiat?
No.
Ah, no?
Ja n'he fet molts.
Prou.
Molts,
ja estàs, prou. Diguéssim, ja t'has jubilat.
Estic jubilada, exacte, ara mateix. Vull dir, tanco la barraca.
I quina valoració fas de la teva carrera com a organitzadora
perfecte.
De comiats? Bé,
perfecte.
Tothom content.
Nosaltres, pensa que tot això que avui estem parlant de Platja
sí.
d'Aro, ho hem intentat ometre sempre.
Molt bé.
Amb elegància.
Molt bé.
Marta,
això és important.
Amb elegància. Disfresses, però disfresses... Doncs,
finetes, coses finetes.
Que vagin, ja et dic, en línia amb la persona,
claro.
Que li fas el comiat. Ja
és que hi ha un...
és una festa.
Sí que és veritat, però que hi ha gent que vol fer passar malament, no? Vol fer passar una mala estona a la persona, diguéssim, que es casa, cosa clar. Que jo tampoc entenc, i aquí és on es genera aquest sentiment de...
Estàs
incòmode,
clar,
perquè
clar.
Dius, pobra noia, pobre noi, deixa-ho disfrutar, que ja prou de pena té... Sí.
Bueno, perdona, tornem a la notícia, perquè tu dius que la policia local de l'Ajuntament de Platja d'Aro ha coordinat aquests 12 efectius interins per aquesta campanya d'estiu.
Sí, exacte. Diuen que no es tracta de prohibir els comiats de solter, clar, perquè no ho poden fer. El que volen prohibir, regular i sancionar, són paraules de l'alcalde d'aquest de Platja d'Aro, que és el senyor Maurici Jiménez Ruiz, són les actituds que provoquin desavinences en la convivència de l'espai
sí,
públic, com les disfresses sexuals o l'accés de soroll, que són coses, Mercè, que tu segur a els teus comiats,
no,
els que vas obrir, no fèieu.
No.
Perquè teniu sentit comú.
Però soroll potser sí.
Una miqueta. Però... M'agradaria començar aquesta valoració de les mesures de l'Ajuntament de Platja d'Aro fent una menció especial als 12 efectius interins de la policia local que durant la campanya d'estiu, Mercè, tu ja ho has notat, hauran de voltar per Platja d'Aro perseguint i foragitant el bestiar com si fossin gossos d'atura, perquè no deu ser senzill, com a policia local, mantenir la compostura i dialogar amb algú que llueix una tiara coronada per
clar,
un membre
clar,
viril,
clar,
entens
no,
les
no.
circumstàncies? Quan, a més, la figura del policia, sí que és veritat, és força recurrent en espectacles de comiat de solters, quan el personal ja va lleugerament inflat de Cuba Libres, saps?
Sí.
Saps què et vull dir?
Sí, ho sé, perfectament.
José. deixeu-me dir que Platja d'Aro pot acollir fins a 100... Això és, atents a les xifres, 140.000 persones en un sol dia durant la temporada d'estiu. Per tant, 12 agents a mi em semblen una xifra ridícula.
140.000 persones?
140.000 persones. Clar, només tenint en compte que, et diré jo, que un 10%, jo no sé fer números... Però si només hi ha 1.400 persones, per exemple, fent un comiat de solter, que em semblen poques, sí. 12 agents, pobrets, tenen una feina molt complicada. Crec que el màxim que podran negociar amb els joves dels comiats és que els convidin a un xupito. Vull dir, és que no tenen res a fer. Tenen la batalla perduda ja d'entrada. Sigui com sigui, aquesta nova normativa de l'Ajuntament de Platja d'Aro arriba després de que regulés també el turisme de comiats de solter a municipis com, per exemple, Tossa de Mar, on ja el 2009 s'hi va aprovar una ordenança.
No, és que perdona, digues. Deixa'm dir una cosa, perquè fa molta gràcia perquè tu ara has parlat de Platja d'Aro, sí. Ara parles de Tossa de Mar, sí. I que, clar, jo, com no, he tingut un comiat a Platja d'Aro, ara estava fent memòria, he tingut un comiat a Tossa de Mar, perquè t'haig de dir que la gent de Tossa també està una mica al nivell de Platja d'Aro.
Fins als nassos.
Home.
Però ells ja van aprovar aquesta ordenança, que prohibia que els comiats fossin sorollosos, sí. Que impliquessin aldarulls, crits, cants, xiulets... Clar, és que tu això no entres en aquesta categoria, Mercè, perquè els comiats que tu anaves devíeu estar més tranquil·les.
Sí,
segurament no l'haguéssiu pogut celebrar a Tossa de Mar. De fet, aquests comiats dels que parlem i dels veïns de Platja d'Aro doncs es queixen, els organitzen empreses especialitzades que ofereixen packs a preus molt i molt reduïts a llocs com Platja d'Aro, antigament a Tossa de Mar, o fins i tot a Gandia. Ara escoltarem un document, un àudio, on un xicot, un participant a aquests comiats, ens explica tot el que inclou al preu.
¿Cuánto han pagado por persona?
Unos 124 euros.
¿Y qué incluye?
Pues incluye el apartamento, el catamarán, la fiesta a la playa, la cena con barra libre y luego la discoteca.
¿Y han coincidido con mucha más gente?
Sí.
Con toda la despedida.
Ahí, despedida, sí.
Toda la despedida.
Hasta luego. Vale, vale.
És baratíssim.
Perdona.
És baratíssim. 124 euros és que...
No pots mentir, dir que, sí, que no vas de comiat, vull dir, això, vas de vacances.
No, és que a més els hi posen una pulsera.
No?
Aquest noi que parlava,
de pulsera.
De Gandia, posa una pulsera i després és com aquell tot inclòs, o l'included d'aquests hotels. Amb 124 euros tenen apartament, és a dir, allotjament, un catamaran, una festa a la platja, sopar en barra lliure, que també m'agradaria veure una mica...
Que sopen?
Exacte, el fato que corre per aquest restaurant, i discoteca, i allà es troben tots, bé, fan jarana. Els que paguen, volíem dir, el preu més alt, evidentment, són els veïns que han de conviure amb tot aquest personal. Jo des d'aquí us recomano que, com bé va fer la Mercè durant la seva època d'organitzadora de comiatges, és que mireu opcions més tranquil·les. Jo, per exemple, l'últim comiat que vaig organitzar va ser amb la meva millor amiga, ella i jo vam anar les dues a un balneari a Santa Coloma de Farners.
Noia, molt bé, eh?
Mercè, mira, si algun dia et cases, si vols te l'organitzo, i anem a un balneari, tranquil·les, tot el dia a l'aigua, com si fóssim dos redoxons complex. Vam sopar com dues reines a un bon restaurant.
Jo t'ho agrairé molt, perquè si jo ara haig de convidar a tota la gent que li he fet els comiats...
Res.
O sigui, me la tenen jurada.
No, és que tu no has de dir ni que et cases.
Saps?
No ho has de dir ningú. Això ho mantenim en la intimitat, Mercè.
Quedem així.
Fem un comiat que quedarem com dues reines. Clar, tu imagina't, eh? Tot el dia a l'aigua. Un bon sopar. No vam tocar la pera a ningú i, el més important, la meva amiga segueix casada amb el seu marit i, de fet, ara esperen una criatura. Perquè a ells no els calia anar a Platja d'Aro a fer mal. Nosaltres, la meva amiga i jo, ja vam tenir molts anys per sortir de festa a la zona hermètica, fins i tot a Platja d'Aro, ja vam gaudir aquesta etapa. Madurar també implica saber abaixar veles i canviar el gel del cubata per l'aigua que l'entona de la piscina termal. Ho entens? Viure sempre tan esverats com us podeu imaginar no fa bé a ningú. Celebrem, per tant, la decisió de l'Ajuntament de Platja d'Aro Shore amb el desig que altres racons de la costa catalana, com ara Salou, Mercè, que tu i jo hem visitat i que sí que és veritat que ens vam trobar amb alguna que altra festeta de comiats.
Salou també és un bon lloc, eh?
A veure si prediquen amb l'exemple per la salut dels catalans i també pel bon funcionament dels futurs matrimonis. I deixa'm acabar, Mercè, aquesta realitat paral·lela, perquè hi parlàvem de Hansi Flick. I avui, bé, ja s'ha fet oficialment el fitxatge d'aquest entrenador de Heidelberg, d'Alemanya, pel primer equip masculí del futbol del Barça. I atenció, perquè ens ha arribat el primer missatge institucional d'aquest nou entrenador del Barça masculí, que saluda, dona la benvinguda a l'afició blaugrana.
Que va anar al Botafumeiro ahir, eh?
Ja va anar al Botafumeiro.
A Jalar, sí, sí.
Tots van allà, eh? Home, és el peatge previ. Home, jo no crec que els hi regalen amb el vol.
No sé on el van portar per a sopar, perquè si ja et porten a dinar a aquell lloc...
Ja, ja estava allotjat al Majestic de Passeig de Gràcia i després això ja quedava a prop, ja és el PAC, havia dut la pulsera. Vols sentir? Pxt, parla en català, eh? I en sap, eh? I el parla. El vols escoltar?
Home, per favor.
Tira, José.
Culés és el nostre moment. Força passa.
Fantàstic.
Parla perfecte el català, eh?
Què li has de recriminar, aquest noi?
No, res.
Molt bé.
Que em convidi al Botafumeiro. No he anat mai. Tu hi has anat?
No ho sé. No me'n recordo. 5 minuts per arribar al punt de les 3, que avui estem fent un viatge aquí. Però saps què me'n recordo? Ara estàs parlant d'aquesta ordenança a Platja d'Aro.
Sí.
Saps què farem?
Què farem?
Anem a buscar la penúltima hora a Platja d'Aro amb la cambrera del restaurant Airbnb, no sé si es pronuncia així, sí, però ella és la Maria, i ens explicarà què és això. Fins a quin punt han aguantat la gent de Platja d'Aro per aguantar aquests comiats.
Fins als nassos.
Va. Publicitat i per última hora.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Està en Estados Unidos, le encanta el cine, se llama Matt. Matt Damon, el actor, tía, el actor. A ver, me ha pedido que le preste una pequeña cantidad de dinero, muy pequeña, que me fío mogollón de él.
Patia, perquè ja ens veia sortint a la telenotícies. Ja em va dir que es tractava tot d'una divertida broma.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts i ens situem al punt de les 3 de la tarda. Ho deia ara la Marta Jarque. L'Ajuntament de Platja d'Aro ha aprovat una nova ordenança de civisme i convivència. Ara podrà aplicar sancions més dures per solucionar doncs, aquells comportaments que han detectat que causen problemes amb el poble. Estem parlant dels comiats. Dels comiats de solter. El cap de la policia local, David Puertas, recentment es va trobar de matinada un nuvi lligat amb cinta aïllant en una farola i posa aquest cas com un exemple de conductes millorables. Per tant, la nostra corresponsal a Platja d'Aro aquesta hora és la Maria, que és cambrera del restaurant M&B, al Passeig Marítim, concretament. Maria, què tal? Molt bona tarda.
Hola, buenas.
Maria, ¿qué te pillamos con mucho trabajo en el restaurante?
Claro.
Hoy, mira, es una mala hora, pero hoy está tranquilito de momento.
Sí, está tranquilito. ¿Que teniu algun comiat d'aquesta hora?
No, és que aquí, de veritat, sempre ho preguntem per si un cas, quan reserven i tal, perquè és que aquí la gent ve a dinar tranquil·la, davant del mar i tot, i no és agradable.
Clar, clar, clar. Són taules agradables, de tractar, no?, des del teu punt de vista, no?
Sí, amb nens i tal.
Va, això està bé, Maria. Escolta, vosaltres per què ens situeu? Esteu en el Passeig Marítim, no?, en l'epicentre de l'ambient.
Sí.
Val. I des del vostre punt, Maria, que veieu molts comiats? Ah. Heu viscut molts comiats aquest any?
Sí, sobretot ara que ve l'estiu, ja no tant per això, perquè és que ja passen tots disfressats i fent fressa i coses i és agradable, la veritat.
Clar, com valoreu vosaltres aquesta ordenança de prohibir l'ús de disfresses, de ninots?
Uf, per nosaltres un 10, la veritat.
Clar, estan contents?
Un 10, eh? Clar.
Sí.
Clar, perquè, escolta, tu te'n recordes del teu comiat com va ser o no, Maria?
No, jo és que, de veritat, tinc 19 anys i no, encara...
Ah, jove.
Ah, és jove, jove, clar. Bueno, escolta, mai se sap. Escolta, quina és l'especialitat de la casa del JB?
Vamos a ver. ¿Com?
Del restaurant, del restaurant. Quina és l'especialitat de la casa? Què et demanen? Què t'estan demanant algú, Maria?
Digue'm.
Què t'estan demanant algú?
Sí, ara sí.
Que t'estaven fent bronca. Ai, que la renyaven.
Una miqueta, potser.
Què dius, Maria? Perquè, clar, és l'hora punta, que deies.
Sí, m'he equivocat. No, era... bueno, sí, una miqueta. Tanquem a les 4.
Ah, bueno, ara, clar, teniu una hora. Quantes taules teniu, ara?
Mira, ara mateix tenim... unes 13-14.
13-14. Oh, déu-n'hi-do. Maria, quants cambrers sou?
Som 3.
I ningú va disfressat, eh? Ningú dels clients?
No ho creus?
No.
Clar, si
tothom va ben vestit.
Escolta, se'n parla avui, Maria, rapidíssimament, perquè sabem que tens feina. Creus que se'n parla aquests dies a Platja d'Aro d'aquesta normativa de l'Ajuntament o no?
Sí, però ja et dic que anirà bé.
Que anirà bé, no? Clar, és que això també és una mica d'ordre, no? Va, Maria, l'última pregunta que te la fa la Marta.
Sí, no sé si has notat que darrerament aquí a Platja d'Aro i circulen molts, perquè clar, aquí la gent passa, no?, també amb inflables. Si ha passat gent amb cocodrils inflables, que és que s'estan venent molt per fer fora, foragitar ocells de l'aigua.
Els sí, flamencos.
Exacte, dels flamencs de l'Albufera, València.
No n'he vist.
No n'has vist cap, encara, aquest any? Clar, els deuen tenir tots els, potser els valencians.
Els han comprat ja tots.
Claro.
Fa pinta que sí. Aquí, de veritat, que n'he vist molts.
Quin diries que és l'inflable de moda aquest estiu?
El dit, el peu.
O el dònut.
Sí, el dònut, jo crec, eh?
O el flamenc.
El clar, flamenc.
Clar, podria ser com, no?
Tot flamenc.
El flamenc. Maria, mira, va, que et demanem el temps i el traf del trànsit a aquesta hora des del passeig marítim de Platja d'Aro. Com ho tenim? Des del restaurant MIB.
De tràfic?
Sí.
Bueno, està complicat, sobretot l'aparcament.
Ja, això sempre claro. Passa. I el temps, quin temps teniu? Avui fa molta calor.
Sí, fa molt bo, la veritat.
Bueno, bé, doncs aquesta és la previsió del temps de la Maria, clar, no? Des de Platja d'Aro. Maria, que vagi molt bé, ja ens explicaràs, com va l'estiu.
Sí, clar.
Vinga, una abraçada, que no et facin més bronques, pobra Maria. Ja. Adéu, adéu, Maria, adéu.
Pobre.
Clar, és que nosaltres també trucar aquestes hores...
Males hores, però ep, ja t'ho he dit, que estaven contents amb aquesta normativa, sí, que n'estaven al cas.
Sí, perquè és que al final pensa que, clar, la gent que es dedica a la restauració...
Home, deu estar fins als nassos.
No, doncs t'ho diràs. Bueno, fem una cosa, va, que us ho hem promès. Anem cap a Berga, perquè és moment de repassar les notícies vintage avui de Patum. Desastre d'equip, ens ha enviat un WhatsApp al Francisco, que diu que ell ha anat 2 o 3 cops a la Patum,
sí,
i encara no és conscient ben bé de com funciona.
Ah.
O sigui, no vull saber res més.
Bueno, però...
Fem una cosa. Avui ho volem saber tot sobre la Patum, i és per això que la nostra Coro està a peu de carrer, concretament, com dèiem, als carrers de Berga. Amb ella descobrirem tots els secrets de la Patum, aquesta festa de Corpus que arrenca avui mateix. Laura!
Hola, què tal? Com
Hola,
estem?
Com estàs?
Mira, ja estem aquí a la plaça Sant Pere.
Sí.
Acaben de recollir els gegants, o sigui que ens va perfecte, perquè això, d'alguna manera, ens hem trobat ja acabant el passacarrers.
Escolta, deixa'm preguntar-te, perquè ara dèiem, estàvem fent un sondeig aquí, a veure de quanta gent de l'equip havia anat a la Patum. Quin és el primer record que tens tu, Laura, de la Patum?
Mira, jo el primer record que tinc de la Patum és venir aquí amb els meus pares i la meva germana. La meva germana i la meva mare marxar per potes quan sortia la guita o alguna de les comparses on hi havia foc. I jo amb el meu pare intentar, doncs, no perdre-les de vista, però tampoc perdre de vista la plaça,
Valenta,
que era xulo de veure.
Qui és la guita?
Sí.
Explica'ns què és la guita.
La guita és una de les comparses que ve a ser com una mena de drac. Mira, jo ara aquí tinc a l'Albert Rumbo, que és un historiador de Berga, que és especialista en la Patum. De fet, ens ho podria explicar ell,
va,
us
sí,
sembla?
Sí, 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 pregunta-li a l'Albert, sí.
Albert, benvingut, com estàs?
Molt bé, aquí amb la Patum començada ja.
A veure, tu, què diries que és la guita?
Home, el guit és molt de mal classificar si algú no ho ha vist mai. El guit és un tipus de moassa antiga catalana que només va per viure a Berga. Llavors, per fer una definició que la gent ens pugui entendre, doncs és una bèstia que té un cos de mua, té un cap com de drac, té una cua de cavall i un coll de girafa. No? I porta tres fuets a la boca i la gràcia doncs, és perseguir la gent que pacíficament es mou per la plaça doncs, per intentar fer-los apartar i buscar el seu lloc.
Però sí que és veritat que quan... Els fuets són de veritat? Vull dir, són, els poden fuets... menjar?
No. Nosaltres dels coets, el que a la resta de Catalunya se'n diu coets, en diem fuets. No són els fuets de, diguem així, de porc, d'embotit, sinó que són, nosaltres en diem dels coets. Yeah. I són, de fet, tenen una forma com de fuet, no? Perquè són més llargs que les carretilles normals que es fan servir en molts correfocs.
Entesos.
Explica'ns una mica què és la Patum, Albert, perquè aviam si aquesta gent de la fabricació pròpia, però també els seus oients, ens puguin entendre una mica com a festa, com funciona.
Home, la Patum, nosaltres sempre diem que és molt difícil de definir. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que a Berga diem que la Patum s'ha de viure i s'ha de veure, però és més que res una vivència. Llavors, qualsevol explicació que en puguem fer aquí, la gent sempre es quedarà bueno, a mitges, no? Per fer-ho des d'un punt de vista més historicista, doncs la Patum és l'única representació que queda a tot Catalunya, viva, de les antigues processons del corpus medieval, de les bullícies que es feien, de les festes, el nom ja ho diu, bulla o bullícia o Santíssim Sagrament, per tant, festes molt alegres, doncs una mica una festa, a veure, per meter molt l'exposició, una mica de molt de merder, no? Ja des de l'edat mitjana, i que tot arreu es va anar perdent, i a canvi aquí a Catalunya, la vam conservar, entre altres coses, doncs perquè, bueno, hem sigut sempre una mica un cul de món, no?
I escolta'm, aquest primer passacarrer com ha anat?
Bé, molt bé. Bueno, més aviat llarguet, molta calor, però bueno, això està bé per la festa. Però bueno, el passacarrer de dimecres és un moment, jo crec, que molt entranyable, perquè és un moment que la canalla hi poden participar sense cap problema, que hi ha gent gran, i és una mica aquella emoció fora de pell d'haver esperat 365 dies i va tornar a sortir els gegants i el tabal i dir, bueno, ja hi tornem a ser, repetirem el nostre miracle anual i bueno, això és el signe de la perpetuació de la ciutat com a ciutat i dels patumaires i els berguedans com a persones.
És que penseu, Mercè, Marta, que la Patum és coneguda com la festa dels sentits i dels sentiments.
Ep.
O sigui, és la vostra, perquè vosaltres sou tan sentides. En tot cas, com és això? Com se sent tornar-hi a ser un any més?
Bueno, això sempre és l'emoció, eh? És aquell moment, aquell coquet que s'ha esperat, doncs... Una mica, nosaltres som molt patumaires, però cert és que la Patum només la fem per Corpus, no la fem cada cap de setmana, no? I una mica és la gràcia aquesta, doncs, d'esperar, i ara sí, en el moment hi ha actes previs, hi ha la sortida del tabau, hi ha els quatre fuets, però en el moment que els gegants el dimecres al migdia arrenquen, allò, toquen les 12, se sent el tabau, comença la música, s'aixeca el gegant nou, dius, bueno, ara sí que hi tornem a ser, i és... Jo crec que és un esclat d'alegria, i això que deies dels sentits i els sentiments, en gran part els sentits és perquè una festa amb tanta gent i gent tan propera, doncs qualsevol sentit, el gust, l'olfacte, el tacte, i tot són a flor de pell, i els sentiments perquè la festa es viu amb molta alegria, amb molt goig, però depèn com t'ha anat l'any, doncs jo què sé, l'any que en una casa ha nascut algú, en l'any que s'ha mort algú, la Patum segueix sent la Patum, però els sentiments que s'hi expressen és molt diferent, i recordes els que no hi són, o presenteixes a vegades els que vindran, o gent que està en estat, és a dir, i sempre una mica jo feia broma amb els companys geganters, no, allò de les portes al gegant, i dius, bueno, aquest any hi ha pogut, l'any que ve, bueno, ja ho veurem, no pas allò de donar-ho tot aquests 5 dies.
Bueno, és que tu ara parles dels gegants, que aquest any recordem que van d'estrena perquè porten tratges nous. Tu abans m'explicaves que n'havies aixecat no un, sinó que has aixecat els 4. Com tu fas això? Com els prepara? Com et prepares tu per portar-los?
Ui, no, jo no em preparo de cap manera. Jo vaig ser geganter durant molts anys. Arriba un moment que, bueno, et vas fent gran i dius, has de donar pas al jovent, perquè també ens en van donar amb nosaltres. I va haver un moment que vaig deixar la meva plaça, que era meva en propietat, diguem-ho així, com a geganter, no? Vaig deixar amb un company. El que passa és que és com una autopromesa, no? Allò de dir, ostres, mentre tinguem força i salut, doncs el dimecres del migdia, que és el dia que surten tots quatre pels carrers, doncs ja tinc una necessitat pròpia, imperiosa, de com a mínim portar-los un cop tots quatre, no? I sempre els faig pel mateix ordre, i ara, en broma, parlàvem amb el pare d'un company, que és el que em va començar, que el seu pare ja havia ballat els gegants, i fa, doncs, que faig això des de l'any 87. Vull dir que des de l'any 87, els quatre gegants el dimecres al migdia, un tros o un altre, si no, no és Patum. I mentre tinguem forces, doncs, bueno, continuarem fent-ho.
Déu-n'hi-do, això sí que és valentia, Mercè.
Home, Déu-n'hi-do, sí.
Força.
Però clar, però Laura, pregunta-li a l'Albert si això s'entrena. És a dir, això de portar aquests gegants tan grans, tan immensos.
Aviam, s'entrena o no s'entrena?
No s'entrena. Bueno, sempre hi ha el típic que allò els dies abans va caminar més del compte o poder va més al gimnàs, però claro. La major part no tenim gaire estampa d'anar ni gimnasos ni coses d'aquestes, no. És cert que hi ha algunes comparses, per exemple, que els nans, els tors i cavallets, que assagen, però sobretot assagen perquè hi ha gent nova que no ha fet mai el ball, I perquè encara que te'l sàpigues, no és el mateix que de cop et col·loquin un cavallet que fa 30 quilos o un cap de nan que en fa 15 i no sàpigues com funciona. Els gegants, assajar, el que és estrictament assajar, no s'assagen, però clar, penseu que els gegants arriben a sortir hores i hores pels carrers. Vull dir que avui al vespre començarà el passacarrers a les 8 i hores d'ara firmo-s'hi que vam a les 4 de la matinada. Per tant, són 8 hores de passacarrers que tens hores i hores per agafar els gegants i provar-ho. Vull dir que el que no has assajat, amb un passacarrers de dimecres treus un primer grau, eh?
Mira, què us sembla, noies?
Endavant. Escolta... O sigui, m'ha agradat molt del primer grau, eh? Perquè nosaltres, a Harke, estem a parvulari ara mateix.
Sí, home, n'hauríem d'aprendre, però mira, tenim tot un any per preparar-nos.
Això és veritat.
Ara. No sé si us sembla, si li demanem a l'Albert, aviam què en pensa del nou look dels gegants.
A veure què en pensa, sí, Albert.
A mi personalment m'agrada molt. A veure, si ara entréssim aquí això, hauríeu de fer el programa que fóssim 15 o 20 berguedans a discutir, perquè teníeu programa fins allà a les 10 de la nit, sense patir-hi, eh?
Albert, no pateixis, que a la part final del programa tenim una sorpresa amb això.
Va, perfecte.
O sigui, que el meló l'obrim amb tu i després ja el tancarem.
No, aquí segurament podríem discutir. Un li agrada més el mantell de la geganta, l'altre o feixida, no sé què, però jo crec que a mi m'han agradat. Crec que la Patum és una festa que, si ha arribat als nostres dies després de 600 anys, és perquè ha sabut mantenir l'essència que la va conformar, però sobretot perquè s'ha anat adaptant als canvis constants que la societat mateix comporta. No podem fer la Patum com ho feien els nostres avis, ni podem pretendre que els nostres nets la segueixin fent de la mateixa manera. Llavors, aquests canvis, aquests petits canvis, en definitiva, perquè no són canvis molt transcendents, doncs són canvis que crec que estan bé i són necessaris en el fons. Després entrarem a discutir això que dèiem, un color, un no sé què, però crec que el millor que tenen aquests vestits, i ho vaig dir el dia de la presentació, és que són uns vestits que estan molt ben fets. Llavors, quan una cosa està bé, la gent se n'ha de congratular. Que ara un color ens agradaria més un altre, bueno, d'aquí 14 o 15 anys quan els canviem ja hi pensarem si convé, però jo crec que això és el millor. Els gegants de Berga són uns gegants extraordinaris, per nosaltres els millors, evidentment, i requereixen i necessiten uns vestits que estiguin d'acord amb el tipus de gegants, i crec que sincerament ho són, i de tros.
Mercè, no sé si... Què et semblaria entrar a les anècdotes vintage de Patum?
Vinga, va, doncs hi anem, hi posem música i... Et demanaria, mira, que en tindries dos o tres, Laura?
Exacte, sí. En trobem dos o tres, vinga.
Va,
sí.
Anem-hi. Vinga, va. Paula, ja la
que
tenim
aquí. Que està de Patum,
aquí.
La Paula.
Clar. A veure, tu has estat de la Patum, Paula? Ets molt jove. Diu que no. Bueno, Laura, des de Berga, a veure, acompanyada, com dèiem, de l'historiador Albert Rumbo, ens proposes un viatge en el temps començant pel 31 de maig de 1915.
Sí, perquè llavors l'Ajuntament es veu que va gratificar amb 50 pessetes a Josep Espachs, a Schamberg, per haver tocat el tabal 50 anys consecutius. Explica'ns-ho, perquè això és una misèria, Albert.
Bueno, és una misèria, però pensem que abans la gent que feia la Patum cobrava uns diners, i el cas del Schamberg va ser un cas extraordinari, perquè ell va començar a tocar el tabal amb 22 o 23 anys i el va tocar fins passat els 70, que és una bestiesa. I l'any que feia 50 anys que tocava, l'Ajuntament va decidir per una cosa única de gratificar a raó de pesseta per any, i li vam donar 50 pessetes, i l'home diu que va estar més confoi, bueno, impressionat, perquè havien fet el reconeixement aquest.
Amb què creus que se'ls devia gastar, aquestes pessetes?
No ho sé, però en aquella època, home, 50 pessetes l'any 15, no és que fos una milionada, però bueno, ja era una cosa... Se'n devia poder fer anar un bon sopar, segur, eh?
Bueno, fantàstic. Anem a la segona? Passem a la segona anècdota, Mercè?
Vinga, va, a cap on ens porteu?
Mira, el 26 de maig del 1927, dijous de l'Ascensió, el tabal no surt a causa de la pluja. Va sortir el diumenge següent. Aviam, qui mana aquí, el tabal?
Mira, el tabal diu a llegenda, tu que ets d'aquí ho saps perfectament, que té la virtut d'esbandir els núvols, o sigui que quan toca no plou. Vaja, o gent que pugi, perquè allà fins i tot anys de sequera ens ha plogut, eh? Per Corpus és molt fàcil veure que plogui. El mes de maig, juny, és facilíssim. El que sí que és cert és que ara, quan plou, doncs acostumem a posar uns impermeables a les comparses i la Patum segueix, si no és que diluvia, i a vegades fins i tot si diluvia, doncs segueix igual. Abans no tenien tantes manies. Llavors, un dia plovia, doncs ho suspenien i ho feien un altre dia, i és el que va passar. El dia tradicional de sortir al tabal, anunciant les festes, era el dijous de l'Ascensió, va ploure i el van fer sortir el diumenge, i aquí no va passar. Ara seria un dalt a baix terrible, però aquí no va passar absolutament res.
Escolta'm, com deies, per Patum, estranyament, hi ha un any que no plogui. Els gegants acostumen a anar amb aquests plàstics per l'ocasió, però resulta que algun any es van mullar
això,
i van acabar assecant-se a la panificadora.
Pregunta-li això, l'Albert.
Escolta'm,
sí.
Què va passar?
Sí, de fet, això dels impermeables és un invent, diguem... Sí, 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 és un invent, diguem-ne, que relativament modern. I això devia ser l'any 78, si no vaig errat, l'any 1978. Va agafar un patac d'aigua impressionant, doncs, a mig passacarrers del vespre. Van tindre de suspendre el passacarrers de tant que plovia, però, clar, els vestits dels gegants, el que dèiem abans, són molt ben fets, són vestits de velluts, agafen molta aigua i van quedar xops. I els van posar, doncs, mira, amb la fornada de l'endemà, els van posar a la panificadora perquè s'aixuguessin.
Com si fossin una baguette.
Sí, l'anècdota que lliga amb això és que justament fins l'any 78 nosaltres al ball final...
Que toca un quart...
Ball final...
Albert, que toca un quart de quatre.
Sí. Al ball final de la festa en diem el tirabol. I aquell any, com que no es va poder fer, justament perquè estaven aixugant-se, sí, doncs el que va passar és que l'endemà van introduir els tirabols al migdia per salvar els que ens els havien fet al vespre, i des de llavors tenim tirabols al petum del vespre i al petum del migdia.
I escolta'm, aquest any s'haurà de mirar la possibilitat de fer via cap a la panificadora en cas que plogui o què?
Bueno, ara ho tenim bastant solucionat amb el tema impermeables. Jo espero que no, i si no, hi ha llocs per anar-los amagant. El cine, el convent de Sant Francesc, clar. Però bueno, el que interessa és que el petum no pari, que continuï, que hi hagi festa i que la gent disfruti, que això és l'essència de qualsevol festa popular.
No sé si aquestes noves equipacions que els han fet els gegants són waterproof, per si plou, que estiguin coberts, que no hagin d'anar a la panificadora.
La panificadora no, però jo crec que el que sí que han de fer és portar el impermeable, perquè si no, malament rai, perquè trinxarem els vestits en dos dies.
Mira, Albert, explica'ns també, si us plau, perquè hi ha una notícia vintage que ens proposava avui la Laura, que era el ple de l'Ajuntament que decideix que les comparses de la Patum no puguin sortir més de Berga. Això el 1963.
Sí, això, de fet, hi ha diferents acords. El del 63 és el que ha aixecat més polseguera, perquè hi ha historiadors que ho interpreten d'una manera i altres d'una altra, però ja des del 1877 hi ha acords municipals dient que les comparses... O sigui, nosaltres entenem el petum com un tot. És molt difícil, si no es veu. Llavors, fer sortir els gegants sols o els nans és com perdre una part de l'essència de tota la festa. Llavors, ja des de finals del 19 hi ha diversos acords municipals. Aquest del 63 és el més important, però el primer Ajuntament Democràtic, l'any 79, el torna a ratificar, i és que no només que les comparses no puguin sortir de Berga, sinó que no puguin sortir tampoc a Berga fora dels dies habituals. És a dir, setmana després de Corpus, si es fa una trobada de gegants a Berga, no hi sortiran els gegants de la Patum. Si cas que vinguin altres gegants, però els nostres surten quan surten. I l'única excepció és un cop cada 25 anys, que es fa una Patum extraordinària al setembre per celebrar els aniversaris, el 25, 50, 75, etc etc, de la coronació canònica de la Mare Déu de Caral. És l'única excepció que ens permetem.
Excepció, no? Va, fem l'última vintage, sí. Laura.
Aviam, a mi aquesta és la que m'agrada més, eh? El 9 de febrer del 1959, la Comissió Municipal Permanent acorda fer mans i braços nous pel gegant nou i rebaixar el cost de la geganta nova en su parte posterior. Aviam, això què vol dir? Perquè fa l'efecte que el gegant nou tenia les mans massa llargues i que la geganta potser el cul una mica respingon, o què?
Bueno, el cul respingon, sí, jo crec que el gegant pobre, jo no he vist mai que fes servir les mans més del que han de servir, eh? La veritat, més que no sigui per aguantar la porra, eh? Vull dir, la geganta la veig molt trista en aquest sentit, pobreta. Però jo crec que en aquest cas va ser, doncs, fer un canvi de braços perquè estaven en mal estat. De fet, els cossos, o sigui, els gegants són els originals, però que són caps, la resta s'ha tingut, i algunes mans, la resta s'ha tingut d'anar canviant. I la geganta, doncs, bueno, sembla que feia un mirinyac considerable i el van tenir de rebaixar una mica, doncs, per ocupar menys espai a la plaça, suposo, i per portar-lo més bé, sobretot.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. N'hi ha per explicar-ne, eh?
Escolta, ens ha agradat
doncs,
molt.
Mercè.
Sí, ens ha agradat molt aquestes vintage, eh?
Sí, sí, sí. Sobretot això que porten els gegants al forn. Sí, plou.
A la panificadora. Sí.
Exacte. Bueno, doncs, escolta'm, ens veiem més tard, no, noies?
Sí, ha d'agrair-li molt a l'Albert Rumbo, que és historiador i un patumaire per excel·lència, eh?
Ara, això.
Vinga, Laura, moltíssimes gràcies. Gràcies, Albert. Deixem aquí aquesta connexió i d'aquí una estona tornem a connectar amb Berga. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ganes d'anar cap a Berga, eh?
Moltes!
Home, ja et veig.
Em sap molt greu estar aquí.
Ja t'hi veig. Escolta, va.
Però amb tu, eh?
Sí,
amb
tots
junts.
I amb el Carretero, eh?
També.
Que és un altre patumaire de per excel·lència. Ui, el Trias!
Ui, també!
Ui, el Trias.
I el Ferran, ens els emportem a tots.
A tots. Mira, ara que parles de... És que, clar... Quina digestió t'espera, eh?
És que és del més impactant que he vist aquesta temporada. Sí, home, i tant, em vas a parar.
Què, amb qui faràs la digestió, Marta?
Mira, m'agradaria fer-la amb un cocodril de plàstic, però no es presten a declaracions. Per tant, parlarem amb el José Pascual Fortea, que és responsable de l'arròs de l'Associació Valenciana d'Agricultors, que han tingut a bé, doncs, això, inflar cocodrils, posar-los a l'Albufera, per intentar que els flamencs no es mengin l'arròs que estan cultivant. Una iniciativa que ens ha creat l'atenció.
Perdona, és que si això funciona...
Bueno,
ja veuràs.
Però vols dir que funcionarà, això?
Vale, preguntem al José Pascual. Va. Fins ara.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Goig, dolor, glòria. És el lema de la 7a edició del festival Espurnes Barroques. Els misteris del Rosari articulen una programació extraordinària de música barroca que tindrà lloc de l'11 de maig al 9 de juny a una quinzena d'esglésies de la Catalunya Central. Més informació i entrades a espurnesbarroques.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Què, ja et faré les mans, eh?
Sí.
Ja et veig.
Quines
ja ganes.
Ganes
de fer la digestió, sí, avui, va. Contextualitzem, perquè continuen creixent les poblacions de flamencs a la península. N'hem parlat ja un parell de vegades aquesta temporada amb experts del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ara, però, sembla que comencen a comportar alguns problemes. És per això que a l'Albufera de València calculen que el desembre passat hi van arribar fins a 30.000 flamencs que van regalar-nos, doncs, aquelles imatges que tots fem, oh, que espectaculars.
Sí.
Però que ja, aleshores, alguns llauradors... Ep, ja van avisar de la zona, van a dir que aquí això ho pagaríem car,
claro,
aquestes imatges.
Check.
Els flamencs, ejarque,
sí,
xafen els camps sembrats,
sí,
els deixen irregulars. Mm. I el pitjor de tot, es mengen les llavors.
Drama.
Ara què passa? Doncs que es busquen solucions a la desesperada.
I atenció a la solució que han trobat a l'Albufera de València. Hi han posat, Mercè, cocodrils inflables que suren, diguéssim, per l'aigua i pretenen, doncs, això, que els flamencs, doncs, per por...
Espantar-los.
Claro, que no s'acostin. Per parlar de tota aquesta iniciativa que ens ha creat tant l'atenció, ens atén a aquesta hora el José Pascual Fortea, que és responsable de l'arròs de l'Associació Valenciana d'Agricultors. José, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Mira, sí? Em consta que estàs a Terres de l'Ebre en aquests moments, és així?
Sí, sí, he vingut per temes de l'arròs a pegar una miradeta per així i de pas m'he cridat i dic, pues vale, pues atendré.
doncs t'ho agraïm molt. De fet, sempre ens agrada molt connectar amb el Delta per saber com van les coses allà, que sabem que bé, sovint tenen problemes amb l'aigua i amb tota la desembocadura, per tant, salutacions també a Terres de l'Ebre des d'aquí. Escolta, ens han dit que aquesta idea dels cocodrils la vau copiar, de fet, de l'Ebre. Per tant, no sé si tu ara t'has acostat fins al Delta també doncs, per copiar i agafar idees de cara a la temporada que ve.
Sí, sempre és bo agafar idees de tot el que és la península, no? Les zones arrosseres, i anem ajudant-nos uns als altres.
Val. A veure, no sé si... Clar, avui ens ha cridat molt l'atenció de veure aquestes imatges d'aquests cocodrils inflables surant per l'Albufera. No sé si abans havíeu intentat altres estratègies i no havien funcionat, potser amb altres inflables. Com heu arribat a aquesta conclusió de que els cocodrils podrien efectivament fer fora aquests flamencs?
Pues bueno, això ve de l'any passat ja, i ja, si no el Delta mos comentaré que ficava cocodrils i en la parcel·la, en fil de pescar, per exemple, i així el cocodril quan fa vent va pa casi pa callar, sobretot per les nits, i pareixer que el flamenc pues, li tingui una mica de por i el que fa és no parar-se en la parcel·la on està el cocodril, ¿vale? Entonces ho copiarem des del... On ho comentaren, ho ficarem allí en marxa i hi ha alguns llauradors que ho fiquen en les parcel·les. N'hi ha qui diu que funciona, altres diuen que no, però bueno, això són coses que ja cada un...
Clar, no sé si ho heu provat també, per exemple, amb taurons inflables, és a dir, amb altres depredadors, que potser els flamencs encara els hi tinguin més por que els cocodrils.
No ho hem provat, però bueno, també ho provarem. Tota idea és bona.
Clar, prova-error. Deixa'm preguntar-te també, que hem vist imatges d'aquests cocodrils a les parcel·les, i em sembla que ens ha semblat, nosaltres no en som pas experts, però que la parcel·la és molt gran perquè la vigili un sol cocodril. No sé quants cocodrils teniu desplegats en aquests moments a tot el territori de l'Albufera.
En fiquem diversos i després també fiquem llums per la nit, que quan es fa de nit s'enxufen, després de senyalització de l'obra, i també pareixer que això també fa prou bona feina.
Val. Per tant, teniu diferents instruments, és a dir, que aquesta campanya no només consta dels cocodrils inflables, sinó que compteu amb altres estratègies, per dir-ho així, en aquest cas també llums, per exemple. No sé si avui que vens t'has acostat fins al Delta de l'Ebre, doncs, per espiar com ho fan aquí. Tenen algun tipus d'inflable o alguna idea que et faci gràcia i que creguis que podríeu aplicar de cara a la temporada vinent a l'Albufera?
Així el Delta és que ja, quan se fa tanta sembra en sec, ja, els motius és este, carregar el poma, també el tema del flamenc, el pato, tot influeix una mica. Entonces, clar, si el Delta, quan ja se fa molta sembra en sec, ja, per aquest motiu i per altres diverses causes, no?
Sí.
Pues una d'elles també és el tema dels flamencs, clar. Si sembres en sec, pues ja t'evites el tindre la parcel·la inundada, perquè el flamenc sol acudir on està l'àvia aixina en espill, que està sembrat a voleo, i no n'hi ha planta, entonces el flamenc acudeix allí.
Claro.
Entonces, el que fan és de nit també en cotxes anar a esquivar-los, en fi. Ah. És un sobrecost anyarit a lo que tenim que suportar el llaurador, que sempre té que pagar de la butxaca d'ell.
Clar, escolta, i aquests inflables els heu hagut de pagar vosaltres o us ha ajudat la Comunitat Valenciana a finançar aquest projecte?
Que va, això ho tenim que pagar els llauradors i també estem demanant unes ajudes per avifar una, perquè al final és molt bonic anar a fer-se la foto, però sempre té que ser de la mateixa butxaca.
Clar, un dels costos afegits, potser si fa molt vent, no? Fins i tot si algun au pica aquest cocodril i heu de reposar, és a dir, tornar-ne a comprar més, tornar-nos a inflar i posar l'aigua, això són costos, no? No sé si ho teniu això pensat.
Sí, bueno, sí, però bueno, no, les aus no solen picar ni els cocodrils ni res, eh? No. O sigui, si el fiques ben ficat, dura.
Sí?
Bueno. Sí.
Deixa'm preguntar també, perquè l'any passat us van arribar fins a 30.000 flamencs, que això són unes xifres espectaculars. No sé si ja us hi esteu començant a habituar o si creus que és un pic i que potser això va a la baixa els propers anys.
Sí, de fet, aquest any ha baixat molt, eh? De la barbaritat que n'hi havia de 30.000 l'any passat, un any li poden quedar allí el parc,
400.000,
perquè... al ser arròs ara en Extremadura, en Doñana, sí. A l'haver plogut allí hem tingut pluges i pues esta fauna s'escampa molt ràpid.
Clar, bueno, no infravaloris també l'efecte del cocodril, que potser també doncs, ha ajudat a que aquestes bèsties passessin d'anar a València i baixar més fins al sud.
Sí, exacte. Claro. Correcte. Este any, creiem que el Doñana tornarà a cultivar arròs, pues, molts flamencs han desaparegut i s'han anat cap a Doñana. El que passa que aquests animals pues, en una nit són capaços de fer molts quilòmetres.
De volar molt, a grans extensions, no?
Perdona, un grup ecologista va ficar un xip a un cocodril i en una nit va ser capaç d'anar del parc natural a la Albufera a Argèlia i tornar, en 24.
Perdona, has dit un cocodril, suposo que et referies a un flamenc.
Un flamenc, perdona si m'he equivocat. Un flamenc.
Clar, perquè ja és espectacular que ho faci un flamenc, però un cocodril encara hagués estat més inaudit.
Sí, li fiquen un xip i va ser capaç d'anar del parc natural de la Albufera a Argèlia i tornar, eh?
Clar, imagina't.
A compte si fan camí en 24 hores.
Imagina't. Deixa'm preguntar-te també, avui estem parlant amb el José Pascual, que és responsable de l'arròs de l'Associació Valenciana d'Agricultors, si hi ha bon rotllo amb la gent del Delta, perquè, clar, no sé si us considereu competència, si també us ajudeu, us doneu suport quan ho necessiteu, també quan hi ha èpoques de més sequera, com és aquesta relació?
Sí, bueno, en temes d'àvia no ens podem ajudar perquè no hi ha canalització de l'Ebre allà, no? Però, bueno, és una demanda que sempre han demanat i no s'ha fet mai, no s'ha executat mai. Però, bueno, al final, pues, entre tots intentarem solucionar els problemes.
Molt bé. Quin arròs és més bo, el del Delta o el de l'Albufera, José?
Home, el de l'Albufera millor, no? Clar, que anem a casa, no? Però, bueno, tot és bo, tot és bo. Mentre no ens el duguen de fora, que això és el problema que tenim, primer hi ha que consumir l'arròs que tenim així i després, si em falta, portar-lo de fora. Però portar-lo de fora perquè sí i baixar els preus del que tenim nosaltres perquè em porten de fora, això sí que estem en contra totalment.
Molt bé, i també des d'aquí, des de la fabricació, també ja estem en contra consumir local, que és sinònim de qualitat. Escolta, l'arròs a València, com l'hem de fer? Com l'hem de cuinar? Perquè sigui, que tingui, per dir-ho així, denominació d'origen a l'Albufera, a València. Com s'ha de fer això?
I comprar arròs, nosaltres el que intentem és comprar l'arròs d'EO, en denominació d'origen arròs de València, i entonces estàs segures de que és un arròs de València i no t'estan mesclant en el paquet d'arròs de Myanmar, de Cambodja o de...
Ui, clar. Altra part del món. I què hi hem de posar, aquesta paella? Carn, marisc?
Sí, la paella típica és pollastre i conill i batxoqueta, que diguem nosaltres, garrofó i doncs, l'arròs.
L'arròs, molt bé. I gana, això és important també, sí, sempre ajuda.
Correcte.
José, nosaltres aquí a Catalunya diem dijous paella, no sé si això també a la comunitat valenciana també és dijous el dia tradicional per menjar paella, o és un altre dia?
Sí, tots els dies és bo.
Tots els
dies són bons.
Mentre hi hagi gana, una paella sempre és una bona idea. José Pasqual Forte, avui amb ell hem parlat d'aquesta iniciativa que ens ha creat l'atenció de posar cocodrils inflables per evitar, doncs, això, que els flamencs es mengin o afectin aquests cultius d'arròs. És el responsable de l'arròs de l'Associació Valenciana d'Agricultors. José, gràcies i saluda'ns de part nostra als companys del Delta. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.
3 minuts i escaig que passen de 3:45 de la tarda. Continuem aquí al Fabricació Pròpia i ara és moment de donar-li pas a la Maria Vascompte, que, com ja sabeu, està amb nosaltres cada 15 dies a l'espai de salut mental que dediquem aquí al Fabricació Pròpia. Hola, Maria, com estàs?
Bona tarda, Mercè, com estàs?
Molt bona tarda.
Com portem la calor?
Mira, la calor, no preguntis, perquè avui ho dèiem, és el dia més calorós que portem des d'aquest 2000, des que hem estrenat el 2024, és el dia més calorós. I tu, que, no, que també ets calorosa,
sí,
ho deus haver notat.
Sí, jo no el porto gens bé, i crec que el Ferran Capdevila també...
És un noi calorós.
Li està afectant la calor.
Ah, sí que li està afectant. A tots una miqueta.
Estic molt emocionada, Mercè, perquè avui hem preparat un programa molt guai, perquè parlarem de la frustració. Per contextualitzar la frustració, escoltem què en diu al respecte la nostra psicòloga de confiança, l'Elisabet Aulet.
La frustració és una emoció molt complexa vinculada a la ràbia i a la pena. I a més pot generar sentiments molt potents i dolorosos com la impotència i la decepció. Es dona en situacions relacionades amb expectatives que no es compleixen o que no s'han complert i porta associades certes ferides, més o menys profundes, de la necessitat de sentir-se vist, tingut en compte o respectat. I l'hem de veure com un motor per aprendre a cuidar-nos, no? Tenint en compte que la vida ens donarà frustració i que, per tant, haurem d'aprendre a frustrar-nos bé.
Clar, Maria, però les expectatives, com bé explicava l'Elisabet, que no es compleixen, què fem d'això?
El que més m'agrada és que em preguntis coses a les quals jo ja m'he avançat.
Tu t'has esquit llesta.
Perquè és com fer realitat les teves demandes, perquè com t'agrada, Mercè Raga, un cop hem contextualitzat, sí, buscar les solucions una mica a l'estil. I a partir d'aquí, què és el que podem fer? Què fem amb la frustració per controlar-la i o per gestionar-la?
Per aprendre a gestionar la frustració, primer hem d'entendre i ser conscients de com vivim aquesta relació amb la frustració. Què ens passa al cos, on estem més tenses, què ens diem a nosaltres mateixes, què sentim, validar-nos que ens sentim així, però posar eines funcionals per disminuir aquest malestar. Quan estic frustrada, què em va bé? Me'n vaig a córrer, em faig una dutxa d'aigua freda, parlo amb alguna amiga, etc. Això implica aprendre a sostenir el malestar. Aquesta capacitat és molt necessària per ser feliç, ja que el malestar forma part de la vida.
Clar, molt útils els consells de la nostra psicòloga de confiança, l'Elisabet Aulet, a qui li agraïm un dia més que posi llum a la foscor i doni aquestes respostes a les nostres inquietuds, Maria. I, de fet, avui ens has portat una convidada.
Sí, una convidada amb qui tinc en comú o comparteixo una història per un cantó de patiment mental i, per diferents motius, una història de desencant o desencís amb el món del ser artista. Ella és la Clàudia Prat, la teniu a Instagram al compte Diario d'una artista frustrada, i, per altra banda, al compte Ginger Jones, que emmarca la seva vessant més artística.
Vinga, doncs li donem pas a la Ginger Jones. Bona tarda, Clàudia, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bé. Què tal, vosaltres?
Molt bé, quina il·lusió tenir-te aquí. A veure, el tema que acabem d'escoltar és teu, perquè tu, o sigui, tu ets cantant.
Sí, jo soc cantant, compositora, i bueno, vaig estudiar teatre musical, llavors també soc actriu, i res, llavors intento, no paro, sempre començo projectes, i aquest és un d'ells, Ginger Jones.
Clar, jo suposo que això és una mica, ara en parlarem, amb la Maria també, però que és el dia a dia de l'artista. Tu deies que no paro, no? O sigui, no tens aquell moment de dir, descanso, no, Maria, i puc estar per altres coses. No, és que la vida de l'artista ha de ser un no parar, un no parar, un no parar.
Sí, totalment. Sobretot quan, per desgràcia, no pots dedicar-te plenament a ser artista. Llavors, doncs, clar, has de combinar-te la teva feina, el que et dona de menjar, amb cada estona lliure que tinguis, doncs, fer qualsevol cosa d'art. Llavors, no acabes tenint temps per res més. És tot. La teva vida és un no parar.
És un no parar, i en aquesta vida de la Clàudia, Maria, trobem un podcast que fa la Clàudia, que es diu Mentes al borde d'un ataque de nervios.
Boníssim el nom.
Sí. Sí, de fet, això va començar una mica... Clar, jo vaig començar a aquesta lluita de voler dedicar-me al món de la música, al món de l'art, al món del teatre, i finalment me'n vaig adonar que m'estava afectant més del compte a la meva salut mental, com que m'està creant una frustració del que parlàveu, que m'estava generant un malestar molt important, i fins i tot una depressió... Clar, jo em vaig sentir com perduda, de pensar que jo em dedicaria això a adonar-me'n que això doncs, potser no podria passar perquè la vida t'ho doncs, impedeix de vegades i llavors doncs, vaig començar aquest compte perquè volia començar a parlar de les coses que em passaven per la meva ment i és molt guai perquè he conegut altra gent que també doncs, li sembla bé parlar d'aquestes coses que li passen per la seva ment. Llavors, doncs, com normalitzar una mica, és el punt del podcast, normalitzar tot el que ens passa i poder-ho parlar sense tabús, sense estigmatitzar.
I és fantàstic el podcast, jo no l'he fet.
El títol, Maria, ens encanta. És Pedro Almodóvar, és una picadeta d'ullet, no, Clàudia?
Sí, ve d'allà.
I escolta, el tema just que estàvem escoltant, que es diu Don't Fit, parla'ns una mica d'aquest tema.
Sí, el tema, de fet, és el primer. Quina gràcia que heu posat aquest, perquè va ser l'inici de la meva carrera ginger-joniana, o no sé. I va parlar una mica d'això, de la frustració de l'artista. Primer, de la desigualtat que hi ha per part del... un artista emergent amb un artista ja establert, a l'artista establert se l'escolta, se li dona el poder, se li dona el micròfon perquè parli, ens inspira. En canvi, l'emergent sembla que hagi d'estar doncs, suplicant a tothom que escolti la seva música o que tal, veniu a veure'm, i és com que sembla que et facin favors constantment quan realment crec que s'hauria de valorar l'artista emergent, que realment és el mateix artista que encara no ha sorgit.
I ha de ser com dificultós aquest procés d'anar picant la porta, perquè a part, a nivell de salut mental també, com que afecta la teva autoestima, no? Et sents que vas com demanant sisplau, pots venir, sisplau, pots venir, no obtens resposta.
Uau,
i això
sí.
Pot ser que tu mateixa, no? la impostora, Maria, que hem parlat, val, és que no serveixo, val, ho deixo perquè no... no? Ostres, sí. Per això crec que té molt de mèrit.
Sí, crec que és un pensament molt constant, el síndrome de l'impostor, el pensar, bueno, si no estic triomfant, és que segurament sóc més dolenta, no? I d'aquí doncs, ve una mica la cançó també, que és una mica una reivindicació, doncs, parlar de que tothom pot encaixar. El que passa que don't fit, que vol dir no encaixo, no?, en anglès, llavors doncs, parlar una mica d'això, del doncs sí que encaixo. Potser perquè no només és difícil ja per l'artista en general, sinó que a part hi ha com certes coses que si compleixes és més fàcil, potser que ho arribis a poder viure d'això. Si entres en els estereotips, no? De, per
exemple, els cànons.
En els cànons de bellesa, llavors la gent que té contactes i ho tens més fàcil si tens contactes o si tens ja una base de diners també ja perquè puguis comptar amb això i potser no t'has de dedicar a una altra cosa perquè pots simplement treballar en això.
Maria, si m'ho permets, deixeu preguntar-li a la Clàudia perquè avui com la Maria Vascontà ens presenta aquest tema que és la frustració a l'espai de salut mental aquí al Fabricació, escoltàvem abans a l'Elisabet Aulet, a Clàudia, tu com vius no? aquesta frustració i sobretot com la gestiones, no? Perquè és el que deia la Maria, que és un constant demanar. Mira, tant de bo et diguin que sí, no? Però que és moltes portes que costen d'obrir, no? Com es gestiona això?
Doncs amb teràpia. Jo sempre li dic a tothom, vull dir, a la frustració no neixes amb aquestes eines per gestionar temes d'aquest caire. Llavors jo sempre penso, no sé què faria sense la meva psicòloga, que aguanta aquests conflictes del tema de la frustració. Però bueno, suposo que quan vas acceptant que tampoc no pot ser-ho tot, aquesta lluita per viure del teu art no et pot definir com a persona, que és el que jo feia. Jo vaig estar tant de temps lluitant per aquest somni que jo em vaig convertir en això. Llavors, doncs, ja no... Les altres coses positives que passaven a la meva vida no eren positives perquè no eren viure del que jo volia. Clar, i aquí va ser com també una mica de crisi d'identitat, no? De què estic fent? Llavors, què soc? Si no puc aconseguir això, què més soc? No soc res més. Tota la meva vida he lluitat per això. I aquí va ser com la part més dura. Però ja et dic, a base de teràpia i apreciar, doncs, que hi ha altres coses, també,
a la vida. I, perdona, l'última pregunta relacionada amb aquest tema. Com recordes tu la primera frustració i com la vas gestionar en aquell moment i com la gestiones ara?
Uau!
Clar, com que les meves primeres frustracions... Molt bona pregunta, sí. Les meves primeres frustracions van derivar, doncs, també, arran d'altres coses personals de la meva vida, a una depressió, les frustracions eren... Em quedo al llit i no puc sortir, no puc fer res més, perquè no puc suportar un no més, o no puc suportar que hagi tret una cançó i no estigui tenint tot el reborbori que esperes. i potser és això, doncs, acabant no sortint de l'habitació i plorant i plorant sense acabar, sense entendre realment què és el que t'està passant, perquè no, també sents la culpa aquesta de per què m'està afectant tant això, i penses, no és per tant, vull dir, tinc una família, tinc tantes coses i estàs aquí. I ara, doncs, clar, arran de començar a apreciar les altres coses que tinc, positives a la vida, doncs fa que si em frustro, doncs, primer que he après com eines de desfrustració, no sé si es diu així, però bueno.
Ens entenem, que és l'important.
Sí, per exemple, doncs, realment crec que és algo únic el fet de que tu puguis crear art i que puguis utilitzar per ajudar la teva salut mental, ja és algo que penso, quina sort tenir això, no? I que jo pugui escriure una cançó i això ja m'ajudi com a teràpia, sense pensar en, ai, l'escoltarà la gent o tal. Quan et treus aquest pes de sobre i fas art perquè tu vols fer art i sí, perquè tens la capacitat de fer-lo, ja és més que suficient com perquè sigui una eina terapèutica.
Absolutament. Clàudia, un dels meus discursos que aquí al Fabricació Pròpia ja m'hi he esplaiat al respecte és que el terrorisme wonderfulista, que així el denomino jo...
M'encanta.
Pot fer molt de mal i és una eina molt perillosa perquè està basada en discursos que només s'hi poden adherir les més privilegiades. Per això és perillós. Perdona, ara li dono la paraula a la Clàudia, però que bones les lletres de la Clàudia, eh? Que bones, Clàudia.
Ai, gràcies.
Doncs, al teu respecte, què opines de tot això del terrorisme wonderfulista?
Crec que fa molt mal. El terrorisme wonderfulista, suposo que et refereixes a això, no?
Els missatges de si ho somies, sí, ho aconseguiràs.
Ai, no puc amb aquests missatges.
Com, quin impacte tenen en vosaltres? És curiós, eh? Aquest.
Crec que les dues estem d'acord, sí, i les dues tenim la mateixa opinió, però és que, vull dir, Clàudia, hi ha hagut un punt en la teva història que t'han arribat a fer molt mal, aquests missatges, no?
Sí, clar, jo penso que són molt perillosos, perquè de vegades veus, per exemple, mira, la Taylor Swift, per exemple, no? I va a un programa de televisió i et diu que si vols ser ella, que no deixis de lluitar,
sí,
que jo és el que vaig fer, no vaig deixar de lluitar i vaig arribar. Llavors li recomana a les persones que l'escolten, que deuen ser de 12 anys, potser, vull dir, gent molt jove, que pensen, ah, d'acord, doncs diu que si no paro de lluitar ho aconseguiré. Clar, no estem tenint en compte res més, no? És simplement això. Llavors, penso que fa molt mal, perquè tampoc primer que et dona el missatge aquest de que és el més important del món, el lluitar per això, quan crec que el més important està en el teu dia a dia i el que vius al teu dia a dia. Llavors, sí, crec que és molt perillós viure amb aquest concepte del sueño americano, no? Vés a viure, te'n vas a Nova York i segur que aconsegueixes els teus somnis i acabes... No, segurament ho passaràs molt malament, la frustració la saps gestionar bé, perquè si no la saps gestionar serà molt dur. I sí, crec que és molt perillós, que pot fer molt mal aquest missatge.
Clar, és que diferent és que jo li digués a la Mercè, mira, Mercè, és que a mi ara m'encantaria fer-me abogada. La Mercè em diria, doncs, vinga, lluitem,
no?
Intentem-ho.
Sí.
Hi ha una probabilitat que jo aconsegueixi ser abogada? Probablement, però potser no. Llavors, no és que ens estiguem carregant els discursos de intenta-ho, lo de no picapedra no m'agrada gaire, perquè és com, bueno, deixar-te la vida, tampoc, però sí, moltes vegades, darrere d'un esforç, d'una convicció, hi ha un resultat, però moltes d'altres, no.
Exacte. Sí, jo penso que el missatge en si, òbviament, té una bona intenció. T'està dient que lluitis, que tu pots, i clar que pots, però si no pots, no passa res.
Aquí està.
Aquest és el que no es comenta. Aquesta part no la comenta la Taylor Swift. Jo trobo faltar això del seu discurs.
I perdona, Clàudia, però tu, o sigui, la Clàudia té molts seguidors al teu compte d'Instagram, no?
Sí. Clar, bueno.
Sí, no, Maria, ho podem dir nosaltres, sí, ella no ho dirà.
Jo t'ho dic jo.
Però ho diem nosaltres, clar. Sí. Tu, com és aquesta relació amb els teus seguidors, no? I quin és el tipus de missatge, no?, que t'agrada, diguéssim, emetre i transmetre'ls?
A mi és veritat que jo sempre, l'humor sempre ha estat molt present a la meva vida i amb la meva família sempre ha estat allà. Llavors, per mi era molt difícil parlar de les coses que em passen per la ment sense tirar de l'humor. Llavors, doncs, és bastant la base del compte d'Instagram. i també doncs, parlar una mica del meu dia a dia, però d'una manera més real. Vull pensar que és una mica més real, que de vegades veus que venen també el concepte, també em sembla una mica wonderfulista, de fer coses bones per la teva salut mental i et fan els típics vídeos de tot és perfecte i meravellós i un color i el que faig és em faig horaris superbonits. Tot és com molt maco de veure. És realment, jo les veig i em trago els vídeos, me'ls empasso perquè penso que està ben fet, està ben editat. Però jo no vull fer això, perquè em sembla que també estàs venent com una imatge que no és del tot certa. No és orgànic. Hi haurà dies que no vindrà de gust fer un horari preciós o comprar-te una agenda o fer ceràmica. Llavors també parlem d'això. Vull dir, és que és molt típic, no?
Podem parlar de fer ceràmica, si us plau?
Em fa molta gràcia, perquè ara, no sé per què, hi ha una onada molt forta amb tot això de la ceràmica.
Perdona, o sigui...
I jo és que agafaria la ceràmica perquè no em sortiria. La tiraria com...
La Marta Jarque, la sotsdirectora del programa, té una creuada... O sigui, amb tots els tallers, sí o no, Paula? Amb tots els tallers que surten al barri de Gràcia, especialment, sí, que cada vegada més surten més tallers de ceràmica. Ceràmica sí. Per aquí. Vosaltres, a favor o en contra?
No vull ceràmica. No vull ceràmica perquè soc tan perfeccionista i tan quadrada que no em sortirà el bol en format de bol i agafaré i el trencaré i serà pitjor perquè llavors hauré d'anar encara més a la psicòloga. No.
Sí, o sigui, jo ho trobo guai, òbviament, està molt
bé. Cadascú faci el que vulgui.
Clar, exacte. I a mi, per exemple, és veritat, a mi jo fer dibuixos, per exemple, em va molt bé. A mi em relaxa, ara veus els dibuixos i no són macos de veure, són una cosa que podria fer la meva neboda de 8 anys, també, i jo els faig i em relaxa. Però tampoc no cal que... com es diu, l'estètic aquest, no? Fer-ho tot amb una estètic que no és real, jo penso. Llavors, jo, la majoria dels meus vídeos són jo amb el meu barnús i en pijama i a la meva habitació, i penso, bueno, és que al final no puc intentar fer alguna cosa que no soc. Llavors, d'aquí ve. I sí, i algun dels vídeos sí que va tenir més... Es va viralitzar una mica més, i llavors, doncs, aquí els seguidors...
Vas notar que hi va haver un claument, dels seguidors.
Sí.
Quin vídeo era?
Era un vídeo de Londres, en el que... Bueno, és que ja és una mica polèmic, el vídeo, perquè jo vaig anar a Londres i allà vaig pensar, i no estic fent gaires vídeos ara. Jo tenia 100 seguidors, potser, en aquell moment. O sigui, tenia realment els meus coneguts i alguna persona més. I vaig fer aquest vídeo com dient, fent com ironia de si tens depressió, vine a Londres, que Londres és meravellós, i dir les coses que realment doncs, no són meravelloses de Londres, tot i que jo estimo Londres, jo he viscut allà i m'encanta. I vaig fer aquest vídeo, que el vaig fer el mateix dia, jo li vaig dir a la meva parella, dic, vaig a fer aquest vídeo, se m'ha acudit. I bueno, al cap de res, poques hores, dic, què està passant? I al principi guai, fins que, claro, viene un poco el hate.
Et desborda. És que això, justament, és el que et anava a preguntar, perquè parlar de salut i patiment mental no és fàcil, perquè encara tenim molt estigma, molt tabú i poc reconeixement i sensibilitat al respecte. I justament la Mercè et deia que tens bastantes seguidores al compte i entenc que hi ha una part que és bona, perquè llavors l'amor i el reconeixement es multipliquen per X... Però, per altra banda, clar, què passa amb el tema del hate? Si en reps molt l'odi d'odi, i com el gestiones per cuidar la teva salut mental?
Sí, això va ser... Ara s'ha calmat, però és veritat que al moment que el vídeo es va viralitzar em va xocar, perquè, clar, jo no havia tingut gent...
Quina és la primera reacció, Clàudia?
La primera reacció va ser... Bueno, em va donar bastanta ansietat de pensar... Perquè al final, si és un, si són dos... Però si són molta gent, i quan, per exemple, insulten el físic, no? I justament arriben a una part del teu físic que justament t'ha complexat durant la teva adolescència o durant... Llavors, clar, ara has de fer tu el treball... Jo pensava, dic, és fort perquè he tingut un trauma amb el meu físic potser durant molt de temps, i després faig teràpia i es calma, i m'acabo convencent de que no hi ha res dolent en mi, de que no passa absolutament res. Però després tens a no sé quantes persones recordant-te aquell trauma que tenies. Sí, tu ets lletja. Vull dir, tu sembles un cavall. I és com, ostres, se m'havia oblidat que podia passar això, no? Que hi havia gent dolenta realment que et pot... I clar, va ser un xoc.
I perdona, i Maria, o sigui, també t'ho pregunto tu, que moltes vegades m'has fet pensar en això, no? Que tu estàs presentant un vídeo d'una temàtica, com deies, no? Amb un to irònic, no? De pressió a Londres i tal, amb un tipus de contingut, i que aquests comentaris no parlin del contingut del vídeo, sinó que vagin directament, no, Maria?
Sí, exacte. És que una que jo podria entendre és que algú estigui en un procés de patiment tan agut que en aquell moment no pugui entendre el que se'n diu reducció a l'humor, no? La ironia. O li faci allò una miqueta de mal, com quan tens una ferida i te la toquen. I que et digui, home, Clàudia, això ho trobo una mica fora de lloc, però no ho sé, és que jo escolto la Clàudia i que t'hagin de la teva feina, reduir-la a un físic i a més per anar a fer mal, jo, Mercè, no sé si ho podria sostenir, això, a xarxes.
És dur.
Dic tal qual, eh?
Sí, el moment va ser molt difícil, aquella nit no la vaig passar bé, però al final és veritat que te n'has de recordar de què són... Clar, a mi el que em costava més entendre és a la persona. Jo intentava empatitzar, perquè jo penso, realment aquesta persona... No sé si és, o sigui, no és una persona dolenta. Clar, no acabo d'estar d'acord amb el concepte de persona dolenta, persona bona, no? Són tot experiències, traumes, coses que ens han passat a la vida. I, clar, jo aquesta persona penso que tu et despertis, no? A les 8 del matí, agafis el mòbil, miris un vídeo i diguis, ah, vale, perfecte, lletja, tal, no sé què. Penso... Segurament ho fas amb, no he sigut jo només la elegida, jo entenc que li fas a moltes altres persones.
És un
també.
Tipus de persona que va...
Exacte, no crec que hagi sigut jo que no ha pogut aguantar, no crec que això ho fa cada dia. Penso, bueno, suposo que tindràs uns traumes bastant importants, quin odi tens a dins.
Doncs el que jo diria, i crec que tenim la responsabilitat de fer-ho en aquest espai, és que si tens traumes o tens un mal dia, doncs una opció és que t'apuntis a boxa, que jo no ho puc fer, però diuen que alliberes, o que t'apuntis a la ceràmica, perquè potser et donarà unes bones vibracions i no que vagis a fer mal a les persones.
Sí, teràpia, vull dir, jo quan llegeixo els comentaris jo penso, oh, quanta falta et fa anar a teràpia, perquè realment m'estàs utilitzant a mi, el teu odi que tens ha de sortir d'alguna manera i ha sortit amb mi. Però, clar, no puc deixar que això...
I Clàudia, tu, clar, en aquest moment en què reps aquests missatges, després d'aquest vídeo, no?, que et fa, com, bueno, podem dir, gairebé viral, no?, perquè vas notar, doncs, un augment de seguidors brutal a Diario d'una artista frustrada, com ho gestiones, això, a nivell mental? És a dir, de no sé, el responc, no el responc, perquè moltes vegades et venen ganes, Maria, com de dir, bueno,
exacte.
O sigui, què faig? Vull dir, com ho gestiono, això? O fas un vídeo, no?, generalitzat, no sé, com ho vas gestionar?
Clar, al principi se'n van fer... O sigui, eren masses com per contestar a la gent. Sí que vas veure que hi havia gent que comentava per defendre'm, però després, clar, insultaven a la persona perquè potser entraven al seu perfil i ja... Ai, mira, perfecte, aquesta persona té no sé què. Anem a parlar del seu pes, per exemple, no? Si una persona amb sobrepès, ai, perfecte, doncs tu, tal. Llavors era com... Vaig deixar de gestionar-ho jo. Li vaig a les persones que veia que em defenien, sí que vaig escriure un missatge privat de gràcies, he vist que tal, no contesto perquè no m'està... Però sí, després d'això ja t'acostumes, ja deixava el mòbil. La meva parella em deia, deixa'l, no ho miris, perquè al final potser hi ha un que ja t'has acostumat i no et fa mal, però potser hi ha un en concret que sí que et farà... Llavors deixava el mòbil, que anés fent, i al final et deixa d'afectar, però perquè porto una base de teràpia important, en la d'amor propi, de molt treball d'amor propi. Si no el tens, jo crec que això et pot destrossar.
És que per això, jo ho torno a repetir, Mercè, jo em poso... en el seu lloc, i ara que fa un temps que començo a fer coses de salut mental, penso, podria ser que algun dia m'arribés això. Jo, de veritat que us dic que no sabria com reaccionaria. Crec que em sobrepassaria.
Clar, què li recomanaries a la Maria? Perquè jo crec que a la Maria li queda poc, ja.
Clar, això és veritat que pot passar. Pot passar, sobretot si treballes a xarxes socials, perquè surten més. Pel carrer la gent pot passar, però no acostumen a insultar-te perquè sí, no? Però...
Bueno, perquè clar, saps què passa? Que les xarxes socials, tu ho sabràs millor que ningú, tu, Maria, també, hi ha aquesta impunitat de que tots som anònims i no ho som, no? Però en principi sí, llavors, clar, tens com aquesta barra lliure per poder dir el que vulguis. I clar, aquesta barra lliure a vegades s'ha de posar uns límits, no?
Exacte. Sí, però realment el que has de fer, doncs, és això, abraçar-te molt i saber que això no és veritat, que hi ha gent que vol fer mal, hi ha gent que... O sigui, tu voldries ser aquesta persona? Si, per exemple, si a mi em van a m'insulten, tu ets lletja, tot i que jo fos lletja i tu tinguessis raó, no voldria ser, prefereixo ser jo mil vegades abans que tu, que et dediques a insultar les persones. Llavors penso, al final, la vida trista la tenen ells.
Absolutament. Has
d'intentar recordar-te.
M'agrada molt aquest missatge, per anar acabant. Vull dir que absolutament d'acord. Clàudia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Em sento tremendament honrada que hagis volgut compartir aquesta bogeria amb mi i amb la Mercè al Fabricació Pròpia. I he de dir, perquè l'honestedat és bàsica, que he conegut a la Clàudia perquè em va passar el seu contacte la mare del conte de Croquetamente, i crec que hem de validar i fer conèixer a les espectadores que aquesta xarxa, existeix entre nosaltres i que té coses molt efectives i precioses, com, per exemple, que avui la Clàudia estigui aquí i que ens reconeixem i ens recomanem entre nosaltres.
Doncs escolta, mira, amb aquest missatge, res, agrair-li a la Clàudia Prat que hagi vingut. Moltíssimes gràcies, Clàudia.
Gràcies a vosaltres.
Ja tens pensat el pròxim vídeo o no?
Bueno, estoy en ello. Aquest estiu serà dedicat a fer música i a començar a fer coses noves.
Que bé. I el nou episodi al podcast?
Això cada quinzenalment, cada dimarts van sortint, o sigui que el podeu escoltar. El dimarts que ve sortirà un.
Jo puc fer una petició per un futur videoclip? A mi m'agradaria molt sortir.
Ai, clar que sí.
Ui, la Maria.
Clar que sí.
Bueno,
les dues.
Que... No, les dues, sí. No, però la Maria t'ho faria, Clàudia.
I el Capdevila també que vingui.
I el Capdevila.
Ja, home, fem més equip.
Mira, ara te'l presentem, Clàudia.
Perfecte.
El fem al Capdevila. Ja veus tu, que el fets aquí al Fabricació et fabriquem ja. T'ajudem
ja
a fabricar el nou videoclip de la Clàudia. Clàudia, moltíssimes gràcies, de debò. Diari d'una artista frustrada. Ginger Jones, també. El seu alter ego, no, Maria?
Sí, que l'escoltin, perquè és boníssima.
I deixeu-me dir també, heu de llegir la Maria al Jardí, a la revista El Jardí, també la podeu... Ella també té podcast, eh? Poc se'n parla, que té podcast, eh? I també la podeu seguir al YouTube. Gràcies, a les dues.
Gràcies.
Gràcies.
Vinga, petita aturada i tornem.